Veu amb Laia Molner.
Molt bon dia, benvinguts a l'Altaveu, a l'informatiu de la una a les dues del migdia, que us acompanya, com sempre, aquí a l'Espluga FM Ràdio 107.4 del vostre dial. També, com sempre, ens podeu trobar online i també doncs, a través del TDT. Amb tota aquesta informació que ja sabeu, però que recordem, comencem els nostres informatius. Ho fem amb notícies, seccions i entrevistes de proximitat. Com sempre aquí, al vostre programa d'una a dues. Qui ens visitarà avui? Sempre fem una miqueta les presentacions. Avui comencem la setmana parlant amb el regidor de Cultura, Santa Coloma de Queralt, per conèixer els actes que han preparat per demà a la Farinera per celebrar aquest Dia Mundial de la Poesia el 21 de març. Després, moment de les causes perdudes, moment de parlar d'història de l'art, fer-ho amb la nostra companya Anna Maria Endaver per saber, en aquest cas, la història de la Lee Miller. Doncs un cop fetes les presentacions, ara sí, avui tenim moltes coses que comentar d'aquest cap de setmana, de finals de la setmana anterior també, així que moment dels titulars destacats del dia d'avui. Haurem de parlar primer de política amb diversos actes que hi ha hagut aquests dies, com per exemple el conseller de Drets Socials que va visitar aquest passat dissabte l'Espluga i el nou mural de Brigades Internacionals. Va ser aquest dissabte que el conseller de Drets Socials Carles Campuzano i Canadès va visitar aquest mural que fa pocs dies va acabar l'artista Roc Black Block. I la Generalitat i l'Arxiu Tarradellas de Poblet firmen un conveni per la memòria democràtica. Ho van fer aquest passat divendres amb un acte també institucional entre la consellera de Justícia, Dret i Memòria Gemma Ubasart i González i també, en aquest cas, en representació del monestir de Poblet. I Montblanc va acollir aquest cap de setmana la Convenció Municipalista de Junts al Camp de Tarragona. Va fer aquest passat dissabte amb doncs, l'acollida de tot d'alcaldes o alcaldables municipalistes de Junts al Camp de Tarragona i també la visita del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull. Després, altres notícies destacades de la comarca. El celler d'Espluga recupera les visites al Museu del Vidre després de 3 anys tancats a causa de la pandèmia i també d'obres al celler. I aquesta setmana passada es va donar el tret de sortida al projecte Dones Artistes Rurals a la Conca de Barberà amb una primera trobada entre aquestes dones artistes, en total 9 participants de la Conca de Barberà. La DO Conca de Barberà tornarà amb el seu showroom a Barcelona, farà el proper dilluns amb Conquerim Barcelona, que torna amb 19 cellers i més de 100 referències. L'Escola Martí Poc participa en l'activitat El bosc i els incendis. Es va fer una primera part d'aquesta activitat el passat dia 10 de març i ara doncs, es continuarà amb altres activitats per la resta d'escoles a la Conca de Barberà. I haurem de parlar també d'aquest Dia Mundial de la Poesia. Els vidres de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola estaran pintats per celebrar aquest Dia Mundial de la Poesia. Ho faran des d'aquest dia 20 fins al 24 de març amb doncs, la intenció de que tothom qui vulgui, infants o adults, puguin fer doncs, aquestes pintades als vidres de la biblioteca. Altres informacions culturals de la resta de la comarca i també informacions territorials, en aquest cas internacionals, perquè Rússia amenaça amb llançar un missil contra l'Haia. Ampliarem aquesta informació i també parlarem dels esports amb els resultats d'aquest cap de setmana pel que fa als clubs esportius de l'Espluga de Francolí. Amb tota aquesta informació a mà, ara sí, comencem a la informació del dia d'avui i ho fem amb el temps. Ens acompanyen, com és habitual, els companys del Servei Meteorològic de Catalunya i en concret ho fem amb el Luismi Pérez per conèixer el temps a tota Catalunya de cara al dia d'avui. Bon dia, Luismi.
Bon dia. Al llarg de les properes hores han de continuar els núvols més aviat espessos i fent-se el ronso. A gran part de les comarques de Girona seran núvols baixos que, per molt amenaçadors que es vegin en alguns moments, tampoc acabaran espetegant en forma de ruixats. A la resta de Catalunya, simplement núvols prims i ja entrada aquesta tarda i aquest vespre tornaran a augmentar els núvols baixos, en aquest cas, especialment a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Una temperatura agradable. A les immediates hores estarem parlant de molts valors entre 20 i 22, 23 graus, que sobretot assolirem cap a la terra ferma. En vista demà, despertarem amb núvols baixos, amb boira, fins i tot cap als Vallesos, a la Selva, a l'Empordà, conques interiors en general. Després aquests núvols es desfaran, però en quedaran molts de prims, que bàsicament demà a la tarda es faran una mica més gruixuts i fins i tot el Pirineu Lleidatà, amb d'altres nuvolades que acabaran deixant algun ruixat molt local. Demà la temperatura no variarà. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
Moltes gràcies, com sempre, Luismi. Ara sí, continuem i comencem amb els informatius del dia d'avui. Abans, però, com és habitual, el temps aquí a l'Espluga, però ja avisem que són temperatures bastant estables, màximes de 18, mínimes de 6, tant avui com demà, més o menys mateixes temperatures, i no s'espera doncs, que el vent sigui un problema durant aquestes jornades. Ara sí, comencem els informatius del dia d'avui. Comencem els informatius d'avui i ho fem obrint el bloc de política amb diverses notícies a destacar. El conseller de Drets Socials va visitar aquest cap de setmana l'Espluga i també el nou mural de les Brigades Internacionals. Va ser Carles Campuzano, conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, que va visitar el mural artístic de gran format anomenat el primer comiat de l'artista gràfic Roc Black Block, que s'ha acabat de pintar recentment a la façana del Verd de l'Espluga Francolí. El mural descobert forma part d'una iniciativa conjunta entre l'Agència Catalana de Joventut del Departament de Drets Socials, l'Ajuntament de l'Espluga Francolí i el projecte Murs d'Habitàcula. Aquesta acció s'engloba en l'any de celebració del 85è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals. El conseller Carles Campuzano va parlar de l'importància d'aquesta cocreació per dur a terme i crear aquest mural.
Parla de cocreació, una paraula d'aquestes que es posa de moda i que tots fem servir, que a vegades no sabem ben bé què és el que vol dir, i en aquest cas, la col·laboració entre l'alberg, i aquí agrair-li al Maurici el compromís com a director del nostre alberg, a l'Ajuntament, a l'alcalde, a l'historiador, al conjunt, en Roc, és un exemple d'un acte de significació política d'un espai que aparentment i durant molts anys s'havia convertit en un espai neutre, que més enllà d'oferir un servei imprescindible pels joves d'aquest país, que és un alberg de joventut, no tenia aquesta significació política en el millor sentit de la paraula. En aquest exercici de la recuperació de la memòria històrica i democràtica, el que estem fent és donar un significat polític i ens adonem que en aquest espai s'hi concentra bona part de la història d'aquest país en la primera meitat del segle XX, no?
Doncs aquestes eren les declaracions del conseller Carles Campuzano. Escoltem també a l'alcalde d'Espluga Francolí, Josep Maria Vidal, que detalla què trobem en aquest mural.
I que finalment hem pogut explicar de cara en fora, que ho hem fet a través del mural que ha fet el Roc, i una feina brutal. Ha sigut, és una imatge brutal que impacta, és una imatge que transmet, és una imatge que convida a entrar a l'Obert per conèixer més aquesta història, les mirades que ens estan observant a la façana, i per tant aquí hi ha una feina impressionant, no?
Doncs aquesta era la feina que destacava l'alcalde d'Espluga Francolí amb aquest mural que es presentava aquest cap de setmana. El mural reprodueix una fotografia icònica del reporter de guerra Endo Erno Friedman, popularment conegut per Robert Capa, que va fer durant el primer acte de comiat de les brigades internacionals integrades per voluntaris de 53 països que van anar a lluitar a la Guerra Civil Espanyola. L'artista va reproduir la instantània amb la tècnica d'art urbà del grafiti en unes dimensions de gran format a la façana que voreja la carretera per tal de ser més vistós i captar un dels moments d'aquell comiat al qual van assistir doncs, aquestes brigades internacionals. Aquesta és la notícia que destaquem, però en portem més perquè la Generalitat i l'Arxiu Tarradellas de Poblet firmaven també aquest cap de setmana un conveni, aquest divendres, en realitat, per la memòria democràtica. El Memorial Democràtic i l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, situat al monestir Poblet, van fer palès la intenció conjunta de recuperar la memòria democràtica al país amb la signatura d'un conveni de col·laboració entre les dues parts. D'aquesta manera s'estableix un compromís formal de cooperació que faciliti la recerca, la difusió i el foment de la memòria democràtica. Escoltem a la consellera de Justícia, Dret i Memòria, Gemma Ubasari González, que explicava la importància d'un conveni d'aquestes característiques.
Conveni, volem impulsar actes de sensibilització, actes també de difusió, de recerca en qüestions de memòria democràtica i en concret importants actuacions que tenen també a veure amb no només amb el president Tarradellas, però de manera important també amb tot allò que es vincula a la història del president Tarradellas i els períodes que aquest va viure, és a dir, des de la República fins a la transició.
Gràcies a aquesta acció es dissenyaran de forma conjunta activitats per posar en valor l'etapa republicana i la lluita antifranquista. Una d'aquestes primeres accions és informar sobre el Front Nacional de Catalunya i també imatges com la de Jaume Cornudella i Oliver. El director Memorial Democràtic, director del Memorial Democràtic, Jordi Font, detallava quin serà aquesta primera actuació.
La primera acció que volem dur a terme precisament té a veure amb el fons de Jaume Cornudella. Jaume Cornudella va ser una persona vinculada al Front Nacional de Catalunya a l'exili i el Front Nacional de Catalunya a l'exili durant els anys de la Segona Guerra Mundial va estar vinculat, podríem dir, a la resistència antinazi a França, sobretot a la zona de la Catalunya del Nord. I durant aquell període van dur a terme accions molt importants, sobretot de salvament de persones que fugien del nazisme.
La consellera de Justícia, Dret i Memòria, Gemma Ubasari, va firmar aquest conveni juntament amb l'abat del Reial Monestir de Poblet i president del patronat de l'arxiu, Octavi Vilà. I encara hem de parlar més de política perquè Montblanc va acollir aquest cap de setmana la Convenció Municipalista de Junts al Camp de Tarragona. Va ser el dissabte 18 de març a Montblanc amb la Convenció Municipalista de la Vegueria del Camp de Tarragona. Alcaldables dels diversos municipis del Camp de Tarragona es van trobar a Montblanc per debatre propostes i compartir idees de cara a les eleccions municipals del 28 de maig. Va precedir l'acte l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, també alcaldable de Montblanc Progressa, formació adscrita a Junts per Catalunya. També hi va participar els caps de llista del Partit de Tarragona, Reus, Valls, Espluga Francolí o Mont-roig del Camp, entre d'altres. També hi va ser present el secretari general de Junts, Jordi Turull, que va aprofitar l'acte per engrescar i parlar amb la resta d'alcaldables.
I això crec que queda absolutament acreditat quan heu explicat experiències dels vostres municipis, doncs que si no et poses límits pots aconseguir qualsevol cosa. Tothom, suposo, l'alcalde aquí a Montblanc, quan ve, diu, ostres, fa goig aquest, aquest poble, fa goig de, dels que són forasters doncs, a venir-hi, però també hi veus indústria, també hi veus infraestructures per fora. Per què? Perquè la gent de Montblanc pugui seguir treballant i visquent aquí a Montblanc. I això vol dir que és un no parar. I segurament fa anys et devien dir molts, ui, això és molt complicat, o que vingui aquesta inversió aquí perquè pugui generar llocs de treball, segur que deu ser complicadíssim. Però va ser justament de persistir, de persistir, de persistir, de no posar-te, de no posar-te al límit, veus que cada vegada que vens, si vens molt periòdicament aquí a Montblanc, cada vegada veus transformacions més en positiu.
Aprofitant la visita del secretari general de Junts per Catalunya, la candidatura de Montblanc Progressa també va inaugurar el seu nou local del partit, que està situat al carrer Major número 31. I ara sí, hem acabat amb l'escena política, continuem amb més notícies destacades. Recordant que el celler d'Espluga recuperarà la visita al Museu del Vi després de 3 anys. Ho farà durant aquest mes o inicis del mes d'abril, després de 3 anys que ha estat tancada aquesta visita, primer per la pandèmia i després per obres al propi celler. La cooperativa agrícola de la Conca, propietària de l'edifici, ha apostat per reforçar el paper de Castell d'Or, també, que és l'empresa embotelladora que forma part del celler. I en els pròxims mesos s'ampliarà l'embotelladora actual, que hi ha als baixos del celler, que es traslladarà al primer pis i passarà a formar part de les visites turístiques. I aquest passat, passada setmana es va donar el tret de sortida al projecte Dones Artistes Rurals de la Conca de Barberà. Va ser amb la primera trobada entre aquestes dones artistes que doncs, formaran aquest projecte de nova formació aquí a la Conca, tot i que ja havia nascut anteriorment al País Valencià. La consellera de Cultura del Consell Comarcal de la Conca, Sílvia Iturra, i Túria detallava la importància d'aquest projecte.
Hem fet la primera jornada del projecte d'art Dones Artistes Rurals aquí a la Farinera, Santa Coloma, un espai fantàstic, per cert, on esperem que hi passin moltes coses interessants. I a partir d'aquí, aquestes dones seleccionades treballaran en un projecte per acabar el dia 31 de maig la presentació final al Museu de la Vida Rural. El Consell Comarcal, des de l'àrea de cultura, hem fet tot el possible perquè aquest projecte que considerem tan interessant passi aquí a la comarca.
Hi participen en aquest projecte l'Anna Bolívar i l'Eulàlia Calzada, que són de Santa Coloma Caral, la Laura Casas i l'Ester Ramon de Montblanc, la Cinta Provincale de Vimbodí, la Maria Ec de Barberà de la Conca, la Núria Rion de Serrat, la Gemma Puig de Vallfogona i la Gina Sandoà de Solivella. Escoltem també la creadora i directora d'aquest projecte, Clara Albacete, que explica els objectius d'aquest any.
Aconseguirà poder desenvolupar-se professionalment i dedicar-se professionalment a la seva carrera artística i obtenir també un teixit associatiu entre elles, entre les dones artistes rurals del territori de la Conca de Barberà. I també com poder també promocionar-se i difondre la seva pròpia obra. No? També és molt important perquè les xarxes socials també tenen, són els mitjans utilitzats actualment que són més protagonistes en aquest sentit.
Aquestes nou artistes rebran una formació a través del curs d'orientació laboral per artistes visuals impartit per Jaime López i després també el dia 31 de maig hi ha programada una col·laboració amb el Museu de Vida Rural per ensenyar tots aquests projectes que s'han anat creant. La Déu Conca de Barberà torna amb el seu showroom a Barcelona, farà aquest proper 27 de març i participaran un centenar de propostes de 19 cellers de la comarca amb la varietat d'atrapat com a protagonista. La jornada professional estarà destinada al sector de l'hostaleria i la distribució, així com a la prescripció i a la premsa especialitzada. La jornada començarà a les 4 de la tarda i s'allargarà fins a les 8 de la nit. Una hora després d'inaugurar aquest showroom, a partir de les 5 de la tarda, es farà un tast de 5 referències de la DO Conca de Barberà oberta a tots els assistents. I l'escola Martí Poc va inaugurar l'activitat al bosc i als incendis aquest any. Ha sigut l'encarregada d'iniciar el tret de sortida d'aquesta activitat que es durà a terme des d'aquest mes de març fins al mes d'abril i que es va iniciar aquest passat 10 de març amb la primera activitat per 21 alumnes de 5è de primària de l'Escola Martí Poc. Aquest any serà la 26a edició del programa educatiu El bosc i els incendis, un curs escolar amb 130 alumnes participants de tota la comarca que participen juntament amb el cos d'agents rurals i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Cal recordar que la Conca de Barberà és una comarca amb alt risc d'incendi forestal, ja que comprèn una gran superfície boscosa, entre la qual destaquen les muntanyes de Prades, zona declarada Espai d'Interès Natural. Per aquest motiu, el cos d'agents rurals i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà duen a terme el programa El bosc i els incendis, adreçat a les escoles per transmetre i conscienciar alumnes sobre quins són els riscos i les conseqüències que comporta un incendi forestal. Encara més informacions, en aquest cas culturals, de la Conca de Barberà. Els vidres de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola pintats per celebrar el Dia Mundial de la Poesia. A partir d'avui fins aquest 24 de març, la Biblioteca d'Espluga Francolí fa una crida a infants i adults per pintar els seus poemes preferits, els que més els agraden, als vidres del museu, de la biblioteca. Es pot fer lliurement, la biblioteca aportarà les pintures i també ofereix altres activitats relacionades amb la poesia, com una llista de llibres de poesia per llegir. I Smoking Souls i Caòtiques seran els protagonistes de les nits malignes de la Setmana Medieval d'enguany. D'aquesta manera ja s'ha presentat el cartell d'aquestes nits malignes pel 22 d'abril amb Smoking Souls i Caòtica com a protagonistes, també amb el DJ Pede Petting i DJ Hidromiel. Enguany les entrades anticipades es poden comprar a partir del 13 de març al web de setmanamedieval.cat a un preu de 8 euros per persona. El mateix dia del concert es podran comprar també per internet per un preu de 10 euros, però no hi haurà taquilla física. Les nits malignes es celebraran al pavelló del Casal Montblanquí, que cobrirà les portes a 11:45. Aquest any, com a novetat, només es podrà pagar la barra amb targeta. Pricanea tornarà a Montblanc després de 3 anys d'aturada. Pricanea tornarà després de 3 anys en què no s'ha pogut celebrar aquest festival a causa de la pandèmia. Ho farà el 10 i 11 de juny. L'espai central del festival segueix sent l'antiga església i claustre de Sant Francesc, on hi haurà una mostra de diorames amb temàtiques molt variades i on també s'ubicaran les botigues especialitzades. A més, es recuperaran altres activitats com el concurs de brics per infants, un joc de pistes pels carrers i places de Montblanc i el sorteig de diversos productes Lego entre tots els visitants que hagin adquirit l'entrada de forma anticipada. Les entrades tindran un cost de 5 euros, 2,5 per infants i de infants joves de 7 a 13 anys i serà gratuït pels infants. Les entrades ja es poden adquirir a la pàgina web d'abricania.cat. Informacions internacionals. Rússia amenaça amb llançar un missil contra l'AIA. Rússia no s'ha pres gens bé l'ordre de detenció de Vladimir Putin dictada el passat divendres per l'Acord Penal Internacional. Tant és així que des del Kremlin amenaçant de disparar contra la seu del tribunal que està situada a l'AIA als Països Baixos. Així ho ha assegurat Dmitri Medvedev, vicepresident del Consell de Seguretat del govern rus, qui també fou president de Rússia entre 2008 i 2012, ha afirmat que és completament imaginable que es produeixi un atac de precisió contra el tribunal de l'AIA. Segons ha detallat, el llançament seria d'un missil hipersònic Onyx i seria disparat des d'un dels bucs russos que hi ha situat al Mar del Nord. Recordem que la CPI va emetre un ordre de detenció contra Putin i Maria Alexkenwa Lavov-Melova, comissària de l'Oficina de Drets dels Infants del govern rus, acusant-lo de crims de guerra i posant el punt de mira en el pla de deportació de nens ucraïnesos de zones ocupades cap a Rússia. continuem amb l'apunt esportiu. Repassem com aquest ha sigut aquest cap de setmana amb el club hoquei Casal l'Espluga. El Prebenjamí va jugar a casa contra el Valls i va guanyar 4-1. El Prebenjamí B, el Prebenjamí A, també va jugar a casa contra el Riudoms A i va guanyar també 4-1. El femení 13 va jugar a casa contra el Torrelles Club Patí guanyant 6-4. L'infantil va jugar contra el Club Patí Vilafranca, a casa del Club Patí Vilafranca, perdent 10-4. El júnior va jugar a casa pròpia contra el Sal, perdent 1-5. I el grup de tercera catalana va jugar a casa del Club Patí Calafell, perdent 5-4. I arribem a l'agenda de la jornada.
Repassem els actes culturals, socials i esportius de la Conca de Barberà.
La Conca de Barberà celebra el Dia Mundial de la Poesia demà 21 de març amb diversos actes com un recital de poesia a la Farinera de Santa Coloma Caral, la lectura online de poemes a Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola, la lectura de poemes a Biblioteca de Montblanc i actes interns als centres educatius. Xerrada informativa sobre com estalviar energia al Castell dels Comtes de Santa Coloma de Caral aquest 21 de març a 6:15. Junts per l'Espluga continua les visites a la ciutadania amb un acte el 21 de març al Caputx, al Castell, i l'altre el 22 de març a la zona del centre del poble i la Font Baixa. I monòleg feminista a les Piles el divendres 24 de març a 8:00 al local social. Sortida interpretativa al Castell Fullit el 25 de març per descobrir les formacions rocoses amb el Reboll i el paratge natural d'interès nacional de Poblet.
Tot això és el que t'espera aquesta setmana a la Conca de Barberà. Més informació a fmr.cat.
I amb tota aquesta informació arribem a l'entrevista de la jornada. El proper dia 21 de març, aquest dimarts, és el Dia Mundial de la Poesia i per celebrar-ho s'han preparat actes a tot arreu, a tota la Conca de Barberà. Entre aquests actes hi ha també els que s'han preparat a Santa Coloma de Caral, que es situaran a la Farinera, un espai que fa temps que s'està recuperant i que, doncs, exclusionarà d'aquesta manera amb aquest Dia de la Poesia. Per parlar de tot això ens acompanya avui el regidor de Cultura de Santa Coloma, el Josep Maria Ferrer. Molt bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia, què tal, Laia?
Hola, molt bones. Ara feia temps que no parlàvem, també repassarem com ha sigut aquest inici d'any, però el primer és aquest dimarts, no? Feu aquest acte especial a la Farinera.
Doncs sí, enguany el Dia Internacional de la Poesia. Hem volgut, a part de donar la importància a la poesia, fusionar-ho amb el que és la Farinera. La Farinera és l'espai museístic que tenim a Santa Coloma de Caral, que fa poc que s'ha inaugurat, que l'hem engegat amb aquesta legislatura, i que, a més d'espai museístic, que ens treballa o que ens explica el tema de fer la farina, d'acord? A més, li volem donar un caire cultural, volem que també sigui un centre de cultura. I llavors, per començar, el que fem és celebrar el Dia Internacional de la Poesia, doncs, amb aquest entorn que ens ofereix la Farinera. Serà un dia internacional de la poesia en el qual també fusionarem poesia i música. Uh-huh. Perquè hi participarà l'Escola de Música de Santa Coloma de Caral. Què farem? Pues llegirem, obrim l'any del rector de Vallfogona i la Conca de Barberà, que més que sumar-nos en aquest any, d'acord, el teníem ben a prop, i llavors llegirem un dels poemes del rector de Vallfogona encetant l'any del rector de Vallfogona. I aquest poema el llegirem amb àrab, el llegirem en castellà, el llegirem en català i el llegirem en anglès. Vull dir que tindrem diverses interpretacions del mateix poema dintre de l'espai aquest de la Farinera, i entre un i l'altre els alumnes de l'Escola de Música ens delectaran amb peces de música triades per l'ocasió.
Mm-hmm. Aquest serà l'acte, evidentment, és el primer cop que es fa la Farinera, un acte d'aquesta mena.
Sí. Serà el primer acte de caire cultural que fem a la Farinera. De totes maneres, això és dimarts dia 21 i el dissabte 25 tornem a anar a la Farinera perquè fem la representació d'una obra que és un monòleg per part d'en Francesc Camins. És un actor que tenim aquí a Santa Coloma de Queralt. Ell és de Rocafort de Queralt i ens interpreta la infanticida de Víctor Català.
Mm-hmm. Que serà de nou, com deies, a la Farinera.
I també, sí, ho tornem a fer a la Farinera. Són tres passes que farem el dissabte. En fem dos, una a les 7, l'altra a les 8. El diumenge en fem un a les 6 de la tarda. L'entrada està restringida a 30 persones, amb la qual t'has d'apuntar amb un formulari per poder-hi anar, perquè l'espai és, diguéssim que seria una obra de teatre de petit format, amb el qual el vincle entre l'actor i l'espectador és molt proper, perquè es fa en un espai de la Farinera i és que es comparteix, és com si estiguessis dintre l'escenari, d'acord? Vull dir, envoltem tot el que és l'escenari amb l'espectador i hi ha aquesta integració molt, 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 molt propera amb l'actor i, bueno, suposem que serà una experiència que la gent en disfrutarà moltíssim i és per això que la fem amb tres passes de 30 persones.
Mhm. Són els primers actes que es fan a la Farinera des d'això, des que va començar tot el procés, no?
Bé, de caire cultural, sí. D'altres aspectes ja s'han fet coses. Va fer la inauguració, s'hi han fet dinamitzacions, han vingut els col·legis, amb els col·legis els hi preparem uns tallers amb els quals treballem tot el que és l'elaboració de la farina. I això ja s'ha anat fent, això ja està en marxa i des d'aquest hivern que la vam inaugurar, tot això s'ha anat fent. De cara cultural, perquè també li volíem donar aquest aspecte cultural a la Farinera, seran els primers actes que farem. Començarem amb el Dia Internacional de la Poesia i després farem l'obra de teatre de l'infanticida.
Mm-hmm. No he pensat en preguntar-te si són entrades gratuïtes. Entenc que en el cas del Dia Mundial de la Poesia sí, però en l'altre cas potser han de comprar les entrades en algun lloc?
No. En el cas del Dia de la Poesia, evidentment, és entrada oberta. I en el cas de la infanticida és el que se'n diu taquilla inversa.
D'acord.
D'acord? En el moment de la sortida, doncs, la gent pagarà, no hi ha un caixer mínim, sinó que la gent llavors, en funció de l'experiència que ha tingut, doncs podrà fer la taquilla inversa.
Mm-hmm. Perfecte. A part d'aquests, teniu ja programats més actes a la Farinera?
A la Farinera sí, a la Farinera hi ha el 22 d'abril una exposició de pintura d'un artista també de Santa Coloma. Està entre Santa Coloma i la costa. Ell es diu Manel i enguany farà els 80 anys i amb motiu d'aquests 80 anys ens fa una exposició de lo que és tota el camí de la seva obra, des de que va començar a pintar pintar i dibuixar fins ara, no?
Mm-hmm. Aquest serà
un altre acte.
De cara a l'abril, de moment, doncs...
Exacte,
primer
sí, li inaugurarem el 22 d'abril.
Exacte, primer aquests actes del mes de març que comentàvem, i com ens estem centrant una miqueta en la Farinera, amb aquests actes que parlàvem, aquest Dia Mundial de la Poesia, i també aquests monòlegs, m'agradaria preguntar-te una mica... Com ha sigut tot el procés de la Farinera, com heu arribat fins al punt actual, perquè, clar, feia ben bé quasi 4 anys que agafava un edifici que no estava en la situació que està actualment.
Bé, sí, no estava en la situació que està actualment, però Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. De fet, A veure, jo et faré 5 cèntims, encara que no forma part de la meva regidoria, però bé, vull dir, com a aspecte cultural també l'aprofitarem. Doncs, bueno, t'explicaré una miqueta tal com ha anat. El que s'ha fet ha sigut preparar la farinera per poder fer un primer pas de musealització i de poder fer visites guiades i concertades. La farinera en si ja estava força bé, es mantenia força bé perquè va funcionar fins a l'any 2003, amb la qual no fa tan poc que està, tant de temps que està tancada, d'acord? I llavors, en principi, la seva estructura, més que l'estructura, tota la maquinària estava en perfecte estat. I de fet, tenim, que ens fa les visites guiades, l'últim moliner que va estar treballant a la farinera. Que això, la veritat, és que és un privilegi que una persona que ha estat treballant allà, que ha estat fent farina, que ha estat seguint tota l'evolució, et pugui explicar tal com era, no? La veritat és que és una riquesa impressionant. I llavors, bueno, l'únic que vam fer va ser adaptar-la una miqueta a poder fer visites, a poder fer tot el circuit que feia la farina i a poder-lo explicar. No està tancat, ni molt menys. Vull dir, la farinera, en certa manera, serà un museu viu, per dir-ho així, perquè és susceptible de fer-hi moltes coses i de poder-la treballar, no? Vull dir, ara, en aquests moments, per exemple, l'accés no es pot fer per tothom, no podem fer visites obertes a tothom perquè l'accés és limitat i la intenció és millorar aquest accés. I llavors, quan millorem aquest accés amb ascensors que puguin entrar dintre els diferents espais de la farinera, llavors, a partir d'aquí, es farà visita oberta.
És, per tant, doncs, un espai que ja està en bona situació, però que actualment doncs, encara l'heu pogut millorar i, sobretot, fer doncs, aquesta vessant més tant educativa com cultural que tant es volia fer, no? De cara al futur, entenc que els passos següents per la farinera és això, és poder adaptar perquè hi pugui entrar tothom i poder-la fer accessible, no?
Correcte, sí. Sí.
Em sembla que hem pogut fer un repàs sobre la farinera, sobre aquests actes que són els primers culturals que fareu allà, els primers de molts, m'imagino i espero, i aprofitant
que... Suposo que sí,
espero que sí. I amb tot això, i aprofitant una mica la benentesa, m'agradaria parlar de com ha sigut l'inici de l'any des de gener fins ara pel que fa a cultura a Santa Coloma de Queralt.
Bé, bueno, l'inici, seguim una miqueta la tònica que portem d'un temps cap aquí, que és anar programant força coses, no? intentant que tots els actes culturals puguin arribar a un poble com és Santa Coloma de Queralt, que no és excessivament gran, però que la gent no s'hagi de desplaçar per gaudir de la cultura, no? Llavors, per exemple, doncs, quan vam començar vam tindre un concert de l'Orfeó Lleidatà per Nadal, després vam tindre l'actuació del Mag Lluc, després vam tindre l'actuació de la banda de Terrassa a la Sala de l'Estrella, tot seguit, després hem tornat a reemprendre el cine. Va quedar aturat, bueno, més que aturat, l'espai de Nadal, doncs moltes vegades fas altres coses i com que tens un únic espai per poder treballar i per poder oferir aquests aspectes culturals, doncs moltes vegades es queda aturat. I ara hem tornat a engegar-lo, el vam engegar la setmana passada amb Mòmies, un llargmetratge doncs, que es va estrenar fa dues setmanes. I seguirem amb el cinema, amb sessions d'un cop al mes, com a mínim, durant tot l'any.
Aquest cinema, en vam parlar l'any passat, quan el vau inaugurar, el vau iniciar, no?, aquest projecte, perquè són pel·lícules de molt nova estrena, vull dir, no són pel·lícules antigues, sinó que són pel·lícules que estan al cinema en aquest moment i que una d'aquestes pel·lícules la porteu a Santa Coloma de Queralt cada mes, no? Està tenint èxit?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que tenim entrades força importants, entrades de 60, 70, 80 persones Clar, si depèn de qui en comparem, es pot dir que l'entrada és de poca gent, però si comparem que som un poble de 2.800 habitants i que moltes vegades vas a les sales de cinema comercial i les entrades no són massa més amples, a no ser que sigui una pel·lícula de rigorós estrena i que hagi tingut molta promoció, la veritat és que estem molt contents. I tota aquesta gent, n'hi hauria molts que potser es desplaçarien per anar a veure el cinema i n'hi hauria molts que no hi accedirien. No? Llavors, d'aquesta manera, la poden veure a Santa Coloma i bé, la veritat és que sí, contents pel resultat que està tenint.
Mm-hmm. Era una de les apostes fortes de la temporada, no? I sí, continua en peu, per tant, vol dir que està funcionant,
sí,
com comentaves. A part d'això, hem pogut repassar una mica inicis d'any. Hi ha algun altre projecte, alguna altra proposta cultural que poguessin destacar de cara als pròxims mesos?
Bé, en principi seguim amb la tònica més o menys engegada ja, que és el cinema. Tenim que cada mes també tenim una sessió de ball, de ball, diguéssim, ball de saló. Uh-huh. I intentem mirar de poder programar també festes per jovent. D'acord? Que també intentarem doncs, que siguin més o menys això mensualment, doncs, perquè el jovent del poble tingui espais per poder gaudir.
Uh-huh. El pavelló...
I això ho estem engegant. No, a l'Estrella.
A l'Estrella, també.
En principi la fa l'Estrella, sí.
Uh-huh. En tot cas, doncs, això encara haurem d'esperar una mica. Entenc que més de cara a primavera
sí,
tindrem resposta.
Exacte.
Uh-huh. Hem pogut fer un repàs, jo crec que bastant intens del panorama cultural a Santa Coloma, que sempre que ens podem reunir doncs ens agrada poder-ho repassar una mica. De moment ens quedem amb aquest acte obert aquí aquest dimarts a la Farinera, també de cara al cap de setmana aquests monòlegs i tots els actes que estaran per vindre i dels quals també ens anirem fent ressò.
Perfecte.
Doncs moltíssimes gràcies, Josep Maria, i ens retrobem a la pròxima.
Molt bé, a vosaltres, gràcies.
Ja tenim aquí a l'Anna Maria Andavert per parlar avui de les causes perdudes i, evidentment, d'aquesta art, història de l'art, feminisme, que fem un cop al mes. Avui per parlar d'una fotoperiodista que és la Lee Miller. Molt bon dia, Anna Maria.
Bon dia.
Molt bon dia. Avui parlem de la Lee Miller, de la seva, no de la seva obra, sinó de la seva carrera en general, no?
Sí, farem una visió global del que li va passar a la Lee Miller. La Lee Miller era una noia que va néixer a prop de Nova York l'any 1907 i ella ja tenia com moltes inquietuds artístiques, també vinculades perquè la seva família era molt liberal, el seu pare estava molt vinculat a la cultura. Llavors, això ho vam explicar en un capítol, no? Si tens un entorn propici a l'art o a l'educació, doncs és més fàcil que tu desenvolupis, no?, aquests interessos. Doncs això és una mica el que li va passar a la Lee Miller, que es va educar en un entorn molt culte. A més, el seu pare era un aficionat a la fotografia i aquelles coses, segurament, no?, que ella devia veure, devia intuir, doncs li van acabar agradant. Llavors, ella sap o es vol dedicar a la fotografia, però encara no comença com a fotògrafa com a tal quan és joveneta, sinó que el que fa és ser model. Ella, quan té 18 anys, se'n va a Nova York, a la ciutat, i comença a fer de model per la revista Vogue. Repeteixo que ella ja tenia interès en la fotografia, però que tampoc era fàcil, no?, tirar-t'hi de cap. Mm-hmm. Llavors comença d'aquesta manera, sent model. Al cap d'uns anys, l'any 27, se'n va a París. El melic del món artístic estava a París. Hi havia totes les avantguardes, tots els moviments que trencaven amb l'art tradicional a París. I allí es comença a atrevir a agafar la càmera. És a dir, alterna els treballs com a model, que els segueix fent a França, però també agafa la càmera. I això, Vogue, la revista per la qual havia treballat, ho coneix i l'agafa com a corresponsal. Llavors, la Lee Miller està, no?, en aquell pas intermig entre ser una model, però també ser una fotoperiodista, jove, molt jove, però ser una fotoperiodista en un món de fotoperiodistes homes. Això ja ens està dient que era una persona amb moltes inquietuds perquè ser el primer en algú mai és fàcil, però ella es va atrevir a fer-ho. Si ens situem a París, hem de parlar d'un senyor que es deia Man Ray. Ell era fotògraf, molt bon fotògraf, estava vinculat a les avantguardes, concretament al surrealisme, i la Lee Miller va conèixer l'obra del Man Ray i li va encantar. Llavors li va demanar si podia ser la seva alumna. Primer, el Man Ray va dir que no, es portaven molts anys també l'un amb l'altre. Però després, no sé si és que la Lee Miller va insistir o que ell se'n va adonar que era una persona amb molt potencial, la va acabar acceptant. I no només era la seva alumna, sinó que era també la seva model. Alguns dirien que era la seva musa, però a mi aquesta paraula em fa una mica de repelús, perquè sembla que siguis un ésser angelical caigut del cel amb una bellesa estratosfèrica, i aquestes coses pues, acostumen a ser mites. El de la musa no m'acaba a mi de fer el pes. La cosa és que era model i alumna seva. Què passa? Que la Lee Miller aprenia a una velocitat espectacular. Era una persona amb una vista, amb un ull fotogràfic molt i molt, molt bo. I ràpidament va passar de ser la seva alumna a ser una companya de treball, perquè estaven ja en un plànol molt similar de coneixements i d'idees. Llavors els dos, al taller, provant, investigant, fent fotografies, van començar a fer, a utilitzar més aviat tècniques fotogràfiques que fins al moment no s'havien utilitzat perquè eren una mica estranyes. Per exemple, feien solaritzacions que eren, era bàsicament un procediment fotogràfic amb el qual s'obtenen imatges amb el to invertit total o parcialment, el blanc i el negre. O també feien el que ells van anomenar els radiogrames, que és col·locar objectes o parts del cos humà en paper fotosensible i llavors s'exposa a la llum directa durant uns segons. És a dir, tècniques de fotografia una mica estranyes, però amb resultats molt guais, molt artístics. En podeu buscar i veureu que és una cosa molt divertida, no? Era com una mica jugar amb la fotografia. Què passa? Per no trencar amb la tradició, que totes aquestes fotografies i tots aquests procediments fotogràfics són atribuïts a Man Ray. És més, els radiogrames es diuen així perquè el senyor Man Ray es deia R-A-I, de cognom, Ray, radiograma, perquè quedi clar que m'ho he inventat jo i no la Lee Miller. La cosa és que al cap d'un temps, per certes desavinences, les males llengües diuen que el Man Ray començava a tenir por de que la Lee Miller li prengués la feina o que arribés a conclusions més originals i creatives que ell, es barallen i la cosa s'acaba aquí. Clar, ens queda moltíssim material fotogràfic fet d'aquests anys que tot el firma el Man Ray, però és que resulta que estan els dos posats a l'estudi, al laboratori de Revelat. Llavors, el que va passar allí dins, ningú ho sap. Però jo he trobat una frase de la Lee Miller fantàstica, l'he trobat en francès, però us la traduiré, que crec que resumeix, i bàsicament d'això va anar el meu treball de fi de grau quan estudiava, que resumeix el que devia passar en aquelles sessions de treball. La Lee Miller va dir, mira, jo no sé pas qui les ha fet aquestes fotografies, però és que no té importància. Una vegada a la feina, l'un i l'altre ens transformàvem en la mateixa persona. És a dir, la pròpia Lee Miller ni ho sap qui les ha fet, perquè com que estaven els dos treballant, és molt difícil dir això és teu o això és meu, perquè és com una feina conjunta. Exacte. Clar, a mi em sembla genial arribar a la conclusió que era una feina conjunta. Em sembla fantàstic. Tant de bo col·laboréssim tots més amb altres professionals. El problema és que aquestes fotos totes tenen el mateix autor i és el Man Ray. Clar, com que la cosa no anava bé, pels motius que fos, van deixar de treballar conjuntament. La Lee Miller va tornar uns anys a Nova York per posar terra pel mig, allà ja va posar el seu propi taller de fotografia amb el seu germà, i quan comença la Segona Guerra Mundial, ella torna a Europa com a corresponsal de guerra. I les fotografies que la Lee Miller fa de la Segona Guerra Mundial són espectaculars. Aquestes són les que posarem aquí en aquesta secció. Però és que són fantàstiques. No té res a envejar a cap altre fotògraf de l'època. Hi ha una mirada entre artística, entre objectiva, entre periodística, preciosa. I sempre hi ha dones a les seves fotografies, cosa que els homes se'ls oblidava de retratar. Ella sempre posa dones perquè sap que som la meitat, no? Llavors, totes aquestes fotografies ens diuen que la Lee Miller tenia un talent espectacular i que no necessitava el Manrey per treballar. Malauradament, bé, ella es casa, té un fill, etcètera, etcètera, però malauradament l'any 1950, després de tota aquesta carrera de corresponsal de guerra i d'una intensitat vital molt forta, ella deixa de fotografiar, prohibeix exhibir la seva obra i es reclou a casa seva, torna als Estats Units, se'n va viure en una petita granja i deixa una mica de tenir com contacte amb el món artístic. I això, que en el seu moment es va veure com una excentricitat, el que hem vist ara és que la Lee Miller el que tenia era un trauma per tot el que havia viscut, no? El que se'n diu un trastorn d'estrès posttraumàtic, mm-hmm, per haver estat a la guerra, per haver tingut, no, una vida extremadament intensa, amb l'afegitó de que havia d'estar demostrant constantment que era bona fotògrafa. Per sort, ara ja podem veure les obres de la Lee Miller, són fantàstiques, la veritat és que a mi m'agraden moltíssim, però ens porten una altra vegada aquestes autores eclipsades per un artista home, com podrien ser també Camille Claudel, l'escultora, no? Que sempre coneixem per la parella i no per ella, o l'últim capítol vam parlar, no, de la baronesa de Dà i Marcel Duchamp. Tant de bo, fóssim totes més capaces de parlar de treball en conjunt, que no hi ha res de dolent en això. No cal dir que l'obra era de Manrey o de Lee Miller. Sí, els dos estaven treballant en aquell laboratori fotogràfic. Clar. Podem dir que eren dels dos. El que passa és que això no ho sabem fer gaire. Ara ja potser una mica més, eh? Si anem a Centres d'Art Contemporani veiem diverses firmes, però abans era una autoria que s'emportava tot el pastís i que castigava qui havia ajudat o havia col·laborat en fer l'obra. Per mi és com una gran llàstima i espero i desitjo que aquestes coses les anem una mica pal·liant amb el temps.
Mm-hmm. Últimament traiem conclusions similars de les seccions, és aquesta, sí, falta de protagonisme de les dones i aquesta protagonisme, sí, excessiu, no?
Sí, perquè a més quan volien ser protagonistes se les castigava. Aquí a Catalunya, per exemple, s'ha criticat molt Dalí perquè era una persona fi al règim franquista, o això és el que es diu. Jo crec que més aviat qui era fi era els diners, li importava més aviat poc qui manés, ell el que volia era tenir diners. Però Dalí feia una cosa que també se n'enreien en el seu moment, però que a mi sempre m'ha semblat molt noble, que era signar els seus quadres, i la seva pròpia fundació es diu Gala Salvador Dalí. No amb el seu nom, sinó amb el de Gala davant, la seva parella, no? La seva companya. Aquest acte, que és tan simbòlic, és crucial, perquè tothom sap qui és Gala. Tothom, però ningú sabia qui era Lee Miller fins fa 4 dies. Llavors, fixa't això, que el Dalí li critiquem tot, doncs ell va ser capaç de reconèixer la persona que tenia al costat perquè era una gran col·laboradora de la seva obra artística, i molt segurament sense la gestió cultural de Gala no sabríem qui és Salvador Dalí.
Mm-hmm. Doncs aquestes reflexions quedem. Moltes gràcies, Anna, com sempre, i ens retrobem en el pròxim Causes Perdudes.
Fins la pròxima!
Hi ha pocs minuts d'acabar el programa, però encara amb una miqueta de temps marxem amb música, avui amb Fall Out Boy, My Song Know What You Did in the Dark. Nosaltres ens acomiadem aquí, tornem demà amb més notícies, seccions i entrevistes de proximitat.
hablaremos.